A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts. Doncs aquí ho tenen, a punt d'anar a Mèxic. Oh. No passa res, no passa res. Joan García Targa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A punt d'anar a Mèxic.
Bueno, si no passa res, el dia 31.
Com deia aquell, que ha de passar? Només que es trobi algú pel carrer i li digui,
que no em deixin,
a Mèxic, a Mèxic.
Que no em deixin sortir o que no em deixin entrar.
I has comprat la mascareta, i has comprat tot el que hagis de comprar, tal, no sé
sí,
què. No sé
ja
què,
comprarem el kit. Sí.
Ja comprarem el kit, no vol dir això. Tant que t'hi deus haver passejat, segurament, per Mèxic.
Sí, sí, fa 20 anys. Aquest any farà 20 anys que vaig.
Per tant, res de nou ni res de vell, com a casa, com a segona casa. Abans d'això, però, ens sembla que us interessarà molt el que comentarem amb en Joan García Targa, que no és res ni nou ni vell, en el sentit que moltes d'aquestes qüestions sí que les hem comentades, però com acostuma a succeir cada vegada que hi ha una iniciativa o una proposta que sistematitzi continguts, els ordeni, els difongui d'una forma clara i entenedora, doncs sempre val la pena recuperar-ho. I us ho diem per dues qüestions. Una exposició que s'inaugura aquest dissabte a l'Escorxador, titulada Els Romans al Garraf, millor dit, l'exposició es titula Els Romans a Sitges, i el seminari, que tindrà lloc el divendres de la setmana vinent, es titula Els Romans al Garraf i al Penedès. Per tant, així obertament i en genèric, si a vostès els agrada l'arqueologia i sobretot s'han passejat pels voltants de Sitges, per les comarques veïnes, i creuen que pot ser una bona proposta, doncs totes dues els poden interessar, la que s'inaugura aquest dissabte i la del divendres de la setmana que ve, que també és en caràcter gratuït i que durant tot un dia al Miramar doncs hi haurà la possibilitat d'explicar moltes coses. Anem per parts. El punt de partida de tot això és les excavacions arqueològiques d'inicis dels anys 2000, no?
Exacte. Bueno, com ja hem parlat altres vegades que hem vingut aquí, doncs entre l'octubre del 2003 i el març del 2004 es van fer unes intervencions arqueològiques davant de l'església del Vinyet i van sortir unes restes romanes que pel seu estat de conservació i pel fet que estaven en una propietat privada es van tornar a tapar perquè no es fessin malbé. Des d'aleshores fins a l'actualitat s'han fet tot un seguit d'estudis de ceràmica, de restes d'animals que han sortit, de llavors cremades, que ens informen sobre el que menjaven, el que produïen, el que feien, etc.
Refresquem una mica la memòria, Joan. Aquesta excavació no és la de la vila romana, que està a prop del Vinyet, sinó és la del solar immediatament...
Aquesta és la que està a la banda, diguem-ne, de muntanya, respecte de la carretera, el camp aquell que està entre el golf i el garden.
Entesos, d'acord.
Aleshores, la idea era una mica, durant aquests 5 anys que han passat, s'han fet estudis, s'han publicat el Vinyet a diversos nivells, des de la Xarmada, l'Eco, el Quadern de Patrimoni del Garraf, el National Geographic, revistes d'investigació, i la idea, i el compromís d'alguna manera que es va adquirir en aquell moment, era de difondre a nivell local i a nivell comarcal. Ja es va fer una primera prova, que va ser el llibre que es va publicar o que va publicar l'Ajuntament de Sitges, coordinat pel senyor Antoni Seia, perquè els parla, sobre el Vinyet, el lloc i el santuari, i per acabar de tancar el cercle era mostrar tot un seguit de peces, de forma ordenada, sistemàtica i amb cura, sobre què feia la gent al Vinyet. És a dir, per què van escollir el lloc, quines característiques tenia, a què es dedicaven, com enterraven els seus morts, és a dir, coses de la vida quotidiana, perquè intentem veure els romans com una gent bastant més propera a nosaltres dels que habitualment ho veiem. No? El Vinyet era una casa de camp, i el que hem fet amb aquesta exposició, que inaugurem aquest dimecres, és explicar alguns aspectes, a partir de peces restaurades, algunes senceres, unes altres restaurades, i amb un audiovisual que explica certs aspectes també dels quals no podem tenir evidència ja a la sala, i amb maquetes, és a dir, intentar que sigui el més interactiva perquè la gent pugui entendre exactament què és el que feien allà els romans.
D'acord. Quin ha estat el recorregut d'aquestes peces? Des que van ser recollides fins que s'han escollit unes peces determinades per formar part de l'exposició?
Bueno, les peces, un cop surten de l'excavació i s'acaba l'excavació, s'ha de fer un inventari. Aleshores, tu a mesura que vas fent l'inventari vas veient, o en el moment d'excavar veus que hi ha un munt de fragments, per exemple, que són de la mateixa peça, els vas separant i els vas posant en caixes que dius, això és susceptible de que a la llarga es pugui fer una exposició. De tal manera que quan jo vaig anar el 2006 a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, els vaig proposar de fer, jo ja sabia les peces que anirien.
D'acord, és a dir, en un primer moment, gairebé diríem que la mateixa excavació es fa una primera tria.
Fas una primera tria que després, quan li passes al restaurador, ell et diu, pues escolta, això sí que es pot restaurar, això no es pot restaurar, això no em veig en cor perquè hi ha molt poca representació de la peça, amb aquesta sí perquè està pràcticament sencera, ja són criteris tècnics que ja no són meus, sinó que ja són del tècnic de restauració.
D'acord, perquè quan es parla de peces arqueològiques, què s'entén per restauració? Una peça trencada que és susceptible de poder-se unir d'alguna manera?
A veure, si la peça és molt significativa, encara que tinguis un tros, diguem-ne, menys del 50%,
sí,
val la pena. És a dir, una peça que diguis, ostres, que hi ha molt poques, per exemple, a Catalunya. Hi ha un altre tipus de peces que dius, ja sabem com són, hi ha moltes, no val la pena restaurar-la sencera. Senzillament el que se li dona és una neteja, se li afegeix algun trosset per donar-li estabilitat a la peça i perquè tu la puguis exposar.
Entesos.
Perquè per la seva qualitat ja val la pena, no cal que la refacis del sencer.
Sí, no cal reconstruir una peça.
No cal.
O no s'entén com a criteri, sinó que...
Això és ja més un criteri del restaurador.
D'acord, dir... però suposo que deu haver anat a èpoques també això, no?
Evidentment. Hi ha èpoques que ho restauraven tot.
Aquí està.
Encara que tinguessis un fragment molt petitet, hi ha èpoques que es feien guix, que avui dia salta molt a la vista perquè es fan servir altres materials, però insisteixo, suposo que en altres èpoques posteriors diran, ostres, què feien aquesta gent l'any 2006, que malament que restauraven, no?
D'acord, però ara en qualsevol cas s'entén que com menys s'intervingui en la peça, millor.
Exacte, el millor és deixar-la tal com està, netejar-la, treure-li totes les patologies que tingui, en aquest cas, de brutícia, de fongs, etc. Igual que el que
suposo que ha fet el Pep Pasqual en la retaula.
Vale? Que moltes vegades per impacte del fum, de moltes coses... Pues la peça està senzillament bruta i, bueno, i es fa una neteja i ja agafa la seva pàtina original.
D'acord. Per tant, el 2006
va sorgir la proposta, va ser acceptada i, bueno, s'ha anat treballant. Ha estat una exposició de llarg recorregut amb la Regidoria de Cultura, que els vull agrair el fet de que apostessin per una exposició, i tot i el temps de crisi que estem passant han continuat apostant per aquesta exposició i jo en aquest sentit estic molt agraït.
D'acord.
Tant a ells com a tots els tècnics que han estat i que estan vinculats amb aquesta exposició. No vull dir noms, perquè són molts.
També ha estat tenaç en Joan García Targa perquè ha cavalcat de legislatura aquesta proposta, per tant.
Sí.
Va ser presentada l'anterior i s'ha continuat desenvolupant en aquesta.
Sí, bueno, com que per sort des d'aquest punt de vista han continuat els mateixos, ha estat més senzill.
D'acord.
Ha estat una continuïtat
política. I la proposta, evidentment, és sempre benvinguda, una proposta que aporti aquest coneixement a l'entorn.
I jo crec que d'alguna manera era lògica, és a dir, l'excavació del Vinyet va ser assumida per qüestions legals per particulars,
sí,
i siguent un lloc emblemàtic com és el Vinyet per tots els itxetans, era lògic que l'Ajuntament també d'alguna manera contribuís a difondre el seu patrimoni. Que al cap i a la fi les peces ni són meves ni són de la Generalitat,
sinó que són de tothom,
ni són del Consorci on estan dipositades, que m'han deixat un espai, que també els hi agraeixo per poder treballar. Les peces, en definitiva, són de la gent d'aquí de Sitges. I l'objectiu és que vegin com vivien els seus avantpassats.
D'acord. Paradoxalment, aquella va ser una excavació, com en la majoria en les quals ha participat en Joan García Targa, però pels nostres voltants, feta amb rapidesa.
Sí, el que passa és que, bueno, com que a poc a poc vam anar veient que el lloc agafava molta envergadura, doncs clar, les coses es van fer de pressa. Però, per exemple, van haver-hi un antropòleg físic que va excavar un enterrament que va sortir. Va haver-hi topògrafs, va haver-hi gent especialitzada en diverses branques Igual que després hi ha hagut una persona que ha estudiat les llavors que han sortit per triar si són de raïm, si són d'olivera, és a dir,
sí, sí, sí.
Treballs tècnics que no els puc fer jo, sinó que els ha de fer un tècnic. Mm-hmm.
I que són complementaris, està clar, està clar. I són complementaris a l'excavació, perquè van sortir més coses de les que en principi.
Evidentment. Jo no hagués, a veure, s'entenia que sortirien coses, però no la quantitat ni la qualitat de moltes d'elles. Si tinguéssim molts anys de tota una vida per anar restaurant totes les peces, l'exposició que podríem fer d'aquí 20 o 30 anys dedicant gent i pressupostos a restaurar, seria lògicament molt més gran de la que podran veure. Però jo crec que l'exposició reflecteix molt bé els diversos aspectes de la vida quotidiana i els tipus de materials que més van sortir.
D'acord. A partir d'això, o a partir d'una excavació, què pot ser interpretable des del punt de vista del professional i què veritablement és segur a partir del que s'excava?
Mira, segur no hi ha res. Tot el que surt en una excavació és una aproximació. És a dir, tu tens com un tast. Vale? Perquè, per exemple, hi ha molts objectes que no resisteixen al pas del temps. Teixits, fustes... O sigui, no sabem si al vinyet tenien uns sostres de fusta fantàstics decorats perquè no es conserven. Sí que sabem que tenien les parets pintades. Sí que sabem que tenien clavegueres. Sabem que hi havia algú que es dedicava a fer de ferrer, a arreglar les eines del camp i a arrar els cavalls. Sabem que hi havia algú que es va dedicar a fer agulletes d'os. Sabem que jugaven als daus, per exemple, perquè hem trobat un dau. Sabem...
Un dau, tal com l'entenem, eh?
Un dau per jugar...
Sí, sí, per qualsevol. Sí, sí.
Al pòquer o al mentider.
El que no ho sé dir. Sí, 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 sí.
Si sabem un munt de coses que ens apropen molt més a la nostra vida. Un quan va a una exposició d'arqueologia pot veure pots i olles que dius, ostres, aquest pot és com el que menjo crispis a casa meva.
Sí.
Perquè no ha canviat la forma.
Mm-hmm. No? Ni la funció, està clar.
Ni la funció. És a dir, i això és el que volem també reflectir en aquesta mostra, és a dir, que tot i que han passat 2.000 anys o 1.700 anys, hi ha certes formes que han tingut continuïtat fins avui dia. O sigui, sabem que els romans es van aportar el dret civil, les lleis, les carreteres, o sigui, tot un munt de coses que
una organització, per dir-ho
una
així.
Una organització brutal de la nostra vida quotidiana, però fins i tot a nivell domèstic també hi ha moltes coses que es poden veure al vinyet que les tenim avui dia. És a dir, des d'agulles del cap com les que tenim avui, fins a sivelles de cinturó, fins coses que són, diguem-ne, molt més properes. No? Tenim fins i tot una peça amb un motiu sexual, que la gent es pensa que la gent a altres èpoques era molt estranya, que només es dedicava, doncs, no sé,
sí,
a barallar-se entre ells.
Sí, sí, sí. Doncs, i a treballar i a conrear el camp.
Exacte, doncs, també es reproduïen i tenien en relacions de tot tipus, i per tant eren gent normal i corrent. I el que intentem també amb aquesta mostra i amb l'audiovisual que s'ha muntat és apropar aquesta normalitat d'una vida fa 2.000 anys.
D'acord, ho preguntem així. Al vinyet hi havia una casa de gent normal i corrent?
Hi havia una casa amb un propietari que és el més probable és que viuria de forma estable a Tarragona, que tenia un masover.
Que vivia de forma estable a Tarragona?
Sí, era un senyor.
I venia de tant en tant?
I venia de tant en tant.
Sí, era la casa d'un senyor.
Exacte, d'una família important a Tarragona que deuria tenir algun càrrec polític i que venia aquí perquè tenia unes terres i tenia un masover que les cuidava, obtenia un rendiment i amb aquesta casa deurien viure el masover i la seva família, gent assalariada i esclaus. Això és la base d'una vila romana. Ell tindria unes dependències més luxoses, aquest propietari, que suposem que estarien a sota l'església del Vinyet, amb mosaics, amb unes termes petites, és a dir, amb uns bancs, i el que hem trobat nosaltres és, o pensem, és bàsicament el lloc de treball.
D'acord. O sigui, perquè tothom ens entengui, el perímetre d'aquesta masia abastava...
Sí, sí, era molt més gran.
Era molt més gran.
Era molt més gran, perquè, per exemple, hi ha una claveguera que va des de... surt a uns 25 metres de la línia fèrrea cap a mar, i que passa per sota de la carretera i que aniria a petar a la línia de mar o a sota de l'església.
O sigui, a l'altra part de la casa.
A l'altra part de la casa. Per tant, suposem, i així ho ratifiquen també excavacions que es van fer als anys 40 del segle XX, que hi haurien altres parts. Per tant...
O sigui, que es va excavar la casa dels masovers.
La casa dels masovers, les cases de treball, s'han trobat fragments de ferro que poden interpretar-se com a eines del camp, s'han trobat moltíssimes llavors, sabem que van canviar el paisatge, és a dir, al segle primer van disminuir molt la producció de blat o de cereals i van veure que era més productiu plantar vinya. I llavors hem trobat moltíssimes llavors de vinya i a l'exposició es poden veure llavors carbonitzades de vinya. Perquè, a veure, eren antics, eren tontos, primer, dels... eren antics o eren tontos i es pagava millor un ànfora de vi que no
una ànfora de blat.
Una ànfora de blat, per entendre'ns. També hem trobat monedes, eren unes quantes monedes fantàstiques, que li pots veure els rínxols a l'emperador Adrià, i que són realment molt bones. I que expliquen també els canvis, els intercanvis a l'època. Portem alguns plafons dins d'algunes vitrines on expliquem què costava un burro, què costava un cavall, que, de l'època. No? És a dir, hem intentat anar una mica a detalls que la gent li pugui sobtar o li pugui interessar. En aquest sentit de... Clar, estem acostumats a veure les monedes i dir, ostres, que xula, tal. Però, escolta, és que les monedes servien per comprar coses, per intercanviar. Tenia una economia monetària com nosaltres. Exactament, igual que nosaltres. Mm-hmm. Els romans i anterior als romans, també.
D'acord. Quan en Joan García Targa es referia a parets pintades, de què? De calç?
Algunes estaven encalades i algunes estaven... El que passa és que no s'han conservat molt bé, de colors. Un té la idea de les parets, per exemple, de Pompeia. A Pompeia s'ha conservat molt bé, cases pintades, amb motius florals, etc. Aquí al Vinyet...
Amb uns colors molt vius.
Amb uns colors molt vius. Aquí al Vinyet hi haurien coses més modestes, però hem trobat. El que passa és que bueno, no s'han pogut excavar, l'excavació no es va poder excavar de forma integral, però sí que vam tenir restes de pintura. Tenim alguna mostra de mosaic, és a dir, tenim tastos de diversos aspectes de la vida.
Mm-hmm. Molt probablement una casa normal i corrent podia seguir aquesta tipologia?
Sí, a veure, no seria una vila romana molt rica per el que hem vist, però com sí que hi ha, per exemple, al voltant de Tarragona, de Tàrraco, que era una ciutat importantíssima a l'època romana, hi ha viles molt riques, com la vila dels Munts, Altafulla. Però sí que seria un lloc d'explotació, un lloc integrat al mercat internacional de l'època, de la Mediterrània, que es complementaria amb el que vam trobar aquí al casc antic, que hi hauria una petita zona portuària, que possiblement del Vinyet portarien amb carro fins aquí, fins a la punta, i d'aquí li donarien sortida i a canvi rebrien productes d'altres llocs de l'imperi.
D'acord, perquè com ens podem imaginar aquest entorn del Vinyet? Molt habitat, poc habitat, amb masies disperses?
Jo crec que és això últim que dius, és a dir, potser al barri antic o al casc antic de Sitges hi haurien uns magatzems amb alguna casa o amb algunes cases, parlar de demografia és complicat.
Sí.
I al Vinyet podrien haver-hi, doncs, no sé, potser una vintena de persones que viurien directament. I també sabem que a les Forques, per exemple, aquí davant d'Aiguadols, hi havia un lloc per explotar, i potser hi havia alguna caseta, al Bosquet de Sant Pere de Ribes hi havia un altre conjunt d'espais per premsat de vi, a la zona del Golf hi havia un altre lloc, al Castell de Miralpeix s'han trobat alguns fragments de ceràmica romana, també, és a dir, que hi haurien diversos punts que servirien, per una banda, per controlar el territori i, per altra banda, per explotar-lo, per treure-li un rendiment.
O sigui, en el fons, un paisatge semblant al que encara es pot veure en algunes zones, diguem, especialment agrícoles.
En disperses, en casetes on aniria el pagès a treballar, i en llocs, diguem-ne, una miqueta més grans, aquestes masies, aquestes viles o masies, que servirien una mica per coordinar l'explotació del voltant.
Mm-hmm. Estem parlant de fa uns 1.800 anys enrere.
Sí, estem parlant de finals del segle primer fins a finals del segle segon, inicis del tercer, després de Crist. Estem parlant de 1.700 anys.
Mm-hmm. Perquè aquesta edificació es pot datar amb una data concreta, també?
Bueno, les dates en arqueologia són...
Són sempre molt relatives, no? Nosaltres... I en el sentit de si després d'aquesta edificació n'hi va haver d'altres?
Aquesta casa pensem que es fa una mica a principis de... o al canvi d'era, més o menys, en època d'August. August és un emperador molt important que fa uns canvis molt importants a la política, diguem-ne, romana de l'època, no?
Uh-huh.
I fa uns canvis dràstics a nivell de control del territori amb una sèrie d'aspectes. Pensem que el Vinyet sorgeix aleshores. Canvi d'era, principis del segle primer després de Crist. Com a tota casa, es fan reformes, es canvien coses, tal. I bueno, aquestes reformes les anem veient, perquè es tanquen murs, es obren uns altres, hi ha unes sitges o sigui, uns retalls que tallen murs, per tant aquell mur lògicament ja no serviria, és a dir, tot un procés.
És a dir, l'excavació permet veure que la casa no va seguir sempre la mateixa tipologia.
A vegades sí que amb una excavació dius, això es va ocupar durant un període, es va abandonar i no va fer ni una reforma.
D'acord.
En aquest cas no. La qual cosa complica molt més l'excavació, lògicament, no? Però el que veiem és que al final la casa es va pràcticament abandonar i es van saquejar molts murs. Això passa també a vegades, és a dir, s'abandona la casa o s'abandonen moltes de les dependències de la casa i el que es fa és que venen gent del voltant per treure la pedra per altres construccions. I també fan molts forats i tiren basura de l'època, tiren ceràmiques, tiren osos. És a dir, hi ha un canvi molt dràstic a la casa a principis del segle III, aproximadament.
O sigui, la casa va finalitzar la seva funció. La casa es va abandonar.
Exacte. I després, sol passar, la gent del voltant, si has de fer una tanca i tens allà un lloc abandonat, agafar les pedres del lloc abandonat.
D'acord.
I bueno, des del segle III, segle IV, es va començar a cobrir, fins que ho vam començar a destapar el 2003.
Sitges era una posició estratègica en aquell moment?
Home, Sitges té una posició estratègica a nivell de control del territori, a nivell de riquesa, a nivell de protecció, és un lloc amb un clima benigne, no hi ha terratrèmols, no hi ha ni moltes calors ni molt freds, i per tant és un lloc típicament mediterrani.
Ho dic per si respecte als voltants, sí, hi ha una certa, no sé, singularitat també amb la presència dels romans aquí?
No, jo crec que no. O sigui, els romans es van establir viles romanes més grans que les del Vinyet, més petites, hi ha a tot el que és la costa mediterrània de la península Ibèrica. S'ha de pensar que anava a la Via Augusta amb els ramals de la Via Augusta. La Via Augusta seria com una autopista i després tindria diversos ramals com a carreteres nacionals o comarcals que anirien unint o comunicant les parts de l'interior. A cada 20-30 quilòmetres hi havia una vila romana, igual que hi havia una Amància, és a dir, un lloc de descans pels comerciants que anaven per aquesta vila romana. Per tant, Sitges és un lloc important, però
no dins és de tants que... llocs importants.
Exacte.
Que podria
haver. No és un lloc que diguis, no, és que només és així. No. El que passa és que sí que és un lloc interessant, o molt interessant en aquest cas, perquè tot i estar molt destruït ens ha portat moltíssima informació a nivell d'això, de com vivien... Tal. Sí que es podria fer més ciència-ficció, inventar-te coses. El que intentem és, a l'exposició, és no enganyar la gent. Si no tenim dades de certes activitats, no les posem. D'allò que sí que en tenim, sí que diem, doncs, sabem que feien tot aquest seguit de coses que et comentava abans. I sabem que comerciaven perquè tenim àmfores que venen del nord d'Àfrica i que portaven vi. És a dir, que a canvi del vi que sortia d'aquí, o del blat, o del que sigui, rebien coses de fora, vi d'Itàlia, oli del nord d'Àfrica, oli de la Bètica, és a dir, d'Andalusia, i estaven comunicats amb altres llocs.
D'acord, per tant, això era vida de pagès, en el fons.
Vida de pagès...
De l'època romana.
De l'època romana. La idea és analitzar com vivia un enclau rural fa, doncs això, 1.700 anys. Aquesta és la idea una mica de l'exposició.
Perquè des del punt de vista, clar, una miqueta més enllà, la jerarquia d'una família, l'estructura d'una família...
Això ja és més complicat.
Això és més complicat, no?
Això és més complicat.
És a dir, més enllà del que podia ser, com ha comentat en Joan García Targa, aquesta relació entre senyor i masover, per dir-ho d'alguna manera, que queda molt establerta també, amb el masover i la seva família i les funcions de cadascú, o que podien...
Mira, això es podria fer, per exemple, si haguessin trobat una zona d'enterraments, tu analitzant els ossos, pot saber si la gent va estar millor o pitjor alimentada, per exemple. Aleshores, teoritzant, podries dir, aquest home que té un desgast dentari menor, que sembla que ha menjat més equilibradament... perquè
es podia haver dedicat a...
Exacte. O ja tu als ossos pots veure, depèn de la robustesa de l'os i de les insercions musculars, pots saber, o les patologies, és a dir, els traumes, etc., pots saber si aquell home es va dedicar a feina administrativa, per entendre'ns, o es va dedicar més a feines del camp.
D'acord.
En aquest cas, només va sortir un enterrament, que a més tampoc sabem segur si és romà. Va sortir un enterrament en un dels extrems del camp, però que no va sortir en cap aixovar ni en cap element. Es va excavar, lògicament, es va documentar, i està actualment en procés de datació de carboni 14.
Petit encaix. Hi havia cementiris a l'època romana.
Sí, el que suposem que es va excavar als anys 40, molt més a prop de l'església del Vinyet, on està aquella petita placeta que hi ha, és part de la necròpolis que hi hauria d'haver-hi. Els romans enterraven els seus morts als camins, o a prop dels camins, a prop de les calçades, etc., i a prop de la casa. Suposem que on passa actualment la carretera,
sí,
podria passar en aquell moment la calçada. I que això explicaria que, bueno, que estiguessin allà les tombes.
Mm-hmm.
Precisament una de les peces més significatives és la làpida de Caius Caecilius, que formaria part d'un monument funerari. És a dir, d'una tomba d'un senyor important que no se'l va enterrar en un forat,
d'acord,
sinó que tenia un monument
una mena de panteó,
com si fos dita
la manera d'aquesta.
Com si fos un panteó, i el que han trobat és, diguem-ne, la làpida de marbre de Carrara on figurava el seu nom, com si figurés família...
Sí, sí, el que sigui.
Etcètera.
No? Uh-huh. De marbre de Carrara, és aquell?
Marbre de Carrara.
Poca broma.
Per una banda tenim marbre de Carrara, per una altra banda tenim el sarcòfag del Racó de la Calma,
sí,
que és de pedra de Santa Tecla, de Tàrraco, és a dir, és un cert poder adquisitiu, sobretot el marbre de Carrara, que no qualsevol el té.
Per això.
A la gent més humil l'enterraven amb un forat al terra. La gent que tenia més rellevància, o amb un panteó, o amb un sarcòfag, amb aixovars,
etc. Això et volia preguntar. I com s'enterraven? Amb aixovar? Sense res?
A vegades amb aixovar, o a vegades el fet de que sigui un panteó ja de per si és un aixovar.
Entesos.
És a dir, el fet de que no t'enterrin al terra...
Sí, sí, i que t'enterrin ja en un lloc específic,
és
dedicat...
És molt més rellevant que tinguis un monument funerari a que tinguis dos pots i una olla.
Uh-huh.
Per tant, el mateix continent ja és un monument, ja és un element de prestigi.
D'acord. A Sitges no s'havia trobat res equiparable al que es va trobar en aquesta excavació?
Que jo sàpiga, no.
No.
És a dir, és l'excavació més gran que s'ha fet, és la que ens ha portat més quantitat de materials, és la que permet apropar-nos d'una forma més seriosa en aquesta època. Realment, clar, es van excavar 3.000 metres quadrats. És a dir, és una superfície molt gran.
Molt gran.
Comparativament amb el que s'ha anat excavant al casc antic, que són trossets,
sí,
clar, és una superfície molt gran, o sigui, tens un espai. Al casc antic el problema que es té és que, clar, tu et limites a un solar.
Mm.
Si els murs passen d'aquell solar...
Doncs, bueno, no s'hi pot fer res més.
No es pot fer res més.
Demanem, però, una interpretació. Vivien molt diferent els que vivien al Vinyet dels del carrer Nou?
Jo crec que en aquella època... A veure, jo interpreto que tots vivien bàsicament del comerç, és a dir, d'una xarxa de productors agrícoles, comerciants, eren si fa o no fa. La diferència podria ser, lògicament, del que era el comerciant, del que era el masover, el que era l'assalariat i el que era l'esclau. Els esclaus, malauradament, sempre eren els que vivien pitjors.
D'acord. Què en podem saber dels esclaus? Aquests esclaus que ens defineix Joan García Targa, que també vivia a Nou Vinyet, en aquesta casa dels masovers,
bueno,
els esclaus com els que veiem a les pel·lícules?
Bueno, l'esclau pels romans era un moble. És a dir, tu podies comprar una casa i compraves la casa amb els esclaus. Per tant, era una part de la propietat. No tenia dret a res. A la llarga, pues sí, alguns van obtenir la seva llibertat, etc., però en principi l'esclau no tenia dret absolutament a res. Això no treu que hi haguessin, per exemple, esclaus grecs que es dedicaven a ensenyar els fills de la gent benestant romana. Sí. Perquè els grecs, lògicament, eren molt més cultivats que els romans. Aleshores, les famílies bones, i així ho trobes, tenien, com a bé de prestigi, tenien un docent esclau grec.
Un professor dels esclaus.
Grec, llatí, història, filosofia, als nens del patrici romà. Vale? Però la majoria dels esclaus treballaven o a galeres, o al camp, o amb obres públiques, és a dir, a treballs més feixucs, mm-hmm, que òbviament els romans, com ens passava a nosaltres,
no ho volien,
no ho volien fer.
Totes les masies tenien esclaus?
Jo suposo
o que era probable que les tingués, d'acord a l'extensió de terreny?
Era factible. Clar, hi ha, per exemple, la vila romana millor documentada que hi ha, que està a Itàlia, que es diu Sette Fenestre, que és immensa. Aquella s'han pogut fer estudis demogràfics, fer càlculs de la quantitat d'esclaus, de la quantitat de producció que hi havia. Era una maquinària autàrquica, és a dir, autosuficient.
D'acord.
La idea és que una vila romana fos generés una productivitat que a part fos per consum propi, per exportar, que tinguessin els seus forns per fer els contenidors per exportar, sí, que si se t'espatllava una eina tu mateix te la arreglessis, és a dir,
que fossis... Que tot es pogués...
Exacte, com si fos una colònia industrial catalana del segle XIX.
Entesos.
Vale? És a dir, que tinguessis dins l'entorn tota la resposta a les teves necessitats. Mm-hmm.
De nou, interpretació. Feien vida social?
Sí, eh? Hi havia actes socials, inauguracions... Hi havia de tot.
Feien vida social.
Clar, o sigui, l'origen de la política
és precisament les relacions socials.
És la relació social en època grega i en època romana, és a dir, els càrrecs polítics de Tàrraco, igual que els d'avui dia, doncs feien inauguracions d'obres o de coses. No?
Ho dic situant-nos en la nostra dimensió. Aquelles persones que vivien en aquesta masia feien vida social, també?
Sí, es deurien relacionar amb altres.
Venien cap aquí.
Suposo que els que eren assalariats, doncs igual tenien un parent a Tàrraco i de tant en tant anaven a veure. O podia haver-hi algun que fos originari de Roma o d'Itàlia i de tant en tant doncs, se n'anava i li explicava doncs, els xismes a... el que passava a Hispània, el seu parent de Roma.
Això ho podem interpretar, suposo que sense massa problema, perquè forma part, diguem-ne, de la condició humana en societat, no?
Clar.
Sigui que... l'època del roman, sigui l'època actual,
que...
diguem-ne, els hàbits i
és que la capacitat de sociabilitat
és exactament la mateixa.
És universal.
En un entorn diferent.
És universal, és transversal, és al llarg de tota la història. O sigui, per això insisteixo, l'objectiu és humanitzar aquesta gent, no? Que la gent vegi que eren gent com nosaltres, amb els mateixos problemes, amb mateixes històries, sense tanta tecnologia, però bueno, amb moments millors, pitjors, amb rutines de vida, amb horaris...
Mm-hmm. L'arqueòleg deu pensar sense tanta tecnologia, però amb solucions molt eficaces per la vida quotidiana.
Evidentment. A nivell constructiu, són construccions molt sòlides. És a dir, avui que veus que hi ha riades que s'emporten ponts i... clar, i trobes construccions o riades que no s'emporten ponts romans, dius, per què s'emporten els d'ara i els romans no? No? Per què? Pues potser perquè els romans construïen, en alguns aspectes, molt millor que el que construïm ara.
Amb les cases també es veu?
Sí, per exemple, la claveguera que va sortir al Vinyet és una claveguera amb encofrat de formigó. És molt dura, molt resistent.
Formigó, entès, a la manera de l'època?
Sí, sí, és aigua, calç, sorra, que fragua... i amb un encofrat, és a dir, amb fustes que delimiten l'espai, s'omple i quan està sec es treuen les fustes. Un encofrat com el que veiem a les nostres cases. I fonamentacions de metro i mig i murs de 80 o 90 centímetres de pedra en formigó. Clar, això és molt sòlid.
D'acord. I ni fred ni calor. Amb un mur tan espès, esclar.
Ni fred ni calor. Aleshores, amb ventilacions, amb patis, a la reconstrucció que va fer Lluís Albors fa uns anys del Vinyet, com que hi ha zones obertes i tancades, doncs hi hauria bé zones també on el masover, a les seves hores mortes, o quan tingués que fer la comptabilitat, doncs tenia un pati on podia seure i pensar o estar relaxat.
Fins a quin punt, per aquells que vagin a veure l'exposició, es poden fer una idea o es pot reconstruir com podia haver estat aquella casa?
Jo crec que la idea de la persona que vagi a veure això és intentar... ja sé que és molt difícil, obviar els romans de les pel·lícules i dir, vaig a veure una exposició que en parlen de fa 2.000 anys, vaig intentar veure què entenc de tot això que m'estan explicant i intentar no anar amb apriorismes, és a dir, no amb idees preconcebudes. Vaig a veure una gent que van viure al costat de casa meva i que tenien una sèrie d'aspectes molt semblants al que tinc jo. I veuré coses molt semblants. Des dels daus, peces de ceràmica, formes de construir... hi ha una peça que té un ou de gallina dins, conservat, perquè feien ritus de fundació. L'ou és un símbol de la fertilitat en època romana, de la fertilitat de la terra. Igual que quan nosaltres anem a una casa nova i a tregar una mica de pa i de sal,
vale?
Doncs els romans enterraven a vegades un animal com a ofrena de fundació d'aquella casa. L'ofrena de Fundació del Vinyet l'han trobat, és una gerra amb un ou de gallina dins. És a dir, coses que són molt semblants a el que fem nosaltres. El que passa és que a vegades amb uns altres paràmetres.
Sí,
no?
Però amb la mateixa simbologia.
Amb la mateixa simbologia, que és dir, vull que aquesta casa, que serà meva i dels meus... i les meves generacions anteriors que han viscut i posteriors, tingui salut, fertilitat, etc. És el mateix. El que passa és que avui la fertilitat, evidentment, pues, amb un bloc d'apartaments és difícil.
Una bestiesa de pregunta, com es conserva un ou de gallina?
Pues perquè estava dins de la peça amb terra. Aleshores ho vam agafar tot junt, sí. I quan van netejar la terra, això ho van fer uns restauradors, van trobar aquest ou. Aleshores, com que dins les vitrines que ens ha cedit amablement el Consorci del Patrimoni, sí. Ficarem gel sílice d'aquest que absorbeix la humitat, doncs intentarem col·locar l'ou aquest perquè la gent ho vegi. Està partit per la meitat, sí. Però es veu clarament que és un ou de gallina i és un símbol de fertilitat. Perquè també vegin que, bueno, que són coses semblants a el que fem nosaltres.
Com és la vida, eh?
Sí, que no estem parlant...
un ou de fa 1.800 anys.
Sí, per això que no estem parlant d'extraterrestres, estem parlant de gent de carn i ossos com tu i com jo.
Sí, aquí està. I un ou que ha travessat aquests 1.800 anys.
Correcte,
per ser vist per tothom.
Exacte, exacte.
En surten moltes d'aquestes, esclar, suposo que per una bona majoria de nosaltres són anècdotes que queden molt al cap, els arqueòlegs sí. Ho deuen trobar, no sé si dia sí, dia també, però objectes i aquesta sensació de dir com ha travessat el pas del temps aquesta peça per ser ara descoberta, clar, és la moneda de cada dia, això.
Sí, bueno, és per això quan em preguntaves al principi què pots dir de cert, què pots... O sigui, sí. Clar, jo puc parlar d'allò que tinc evidència material. O sigui, l'arqueologia no és un acte de fe.
D'acord. Però, esclar, moltes evidències permeten dibuixar...
Exacte. Tu, a partir d'una sèrie de dos, tres aspectes, pots dir, sembla que la cosa podria anar per aquí. Hi ha els que són més agosarats i es munten una pel·lícula, no és el meu cas, i jo parlo del que puc documentar. Hi ha altres especialitats que parlen de coses que no, però en aquest cas l'arqueologia com a ciència, perquè és una ciència, perquè al Vinyet han col·laborat geòlegs, biòlegs, antropòlegs, especialistes en llavors, restauradors, epigrafistes, tots són especialistes en això. Aleshores, la seva base és l'estudi analític de les coses. Una altra cosa és quan dones el salt a la interpretació ja de l'hiperespai, no? Que ja és una altra cosa, sí. Però no és el cas.
Però amb allò recollit s'ha desenvolupat aquesta exposició que podran veure vostès a partir d'aquest dissabte. Ens queden 8 minuts i hem de fer referència, òbviament, a aquest seminari que en paral·lel a l'exposició s'organitza per el divendres 29 de maig a l'edifici Miramar.
Correcte, sí, jo volia, o en aquest cas quan es va presentar al principi, volia que no fos senzillament, o que no fos una exposició, sinó que quedés alguna cosa física més enllà d'això. Aleshores, en aquest cas, insisteixo, gràcies a la Regidoria de Cultura, hem aconseguit dues coses molt importants. Primer, que hi hagi un DVD que es pugui aplicar després a les escoles, que està molt ben treballat per un molt bon professional. Jo, senzillament, li vaig donar un guió i unes imatges i ell s'ho ha treballat i realment és molt interessant i pot ser molt indicatiu. I, a més, és un DVD que la gent que està visitant l'exposició, hi haurà uns plafons petitets, però podran assentir el que diu aquell DVD,
entesos.
Que és com un discurs, vale? Que no explico més perquè no...
No, perquè hi hagi...
Però perquè sigui contextual, és a dir, una persona que no ha sentit mai parlar dels romans i que vagi per curiositat...
Que els pugui situar en l'època històrica, etcètera, etcètera.
Amb imatges, amb coses del Vinyet, altres que no són del Vinyet, perquè es faci el càrrec. El segon aspecte que jo volia incidir és en fer un seminari en el qual portes molt bons especialistes que de forma oberta a tothom que vulgui anar-hi, de forma gratuïta, és a dir, no es cobrarà a ningú per anar-hi. El que sí que preguem és que la gent que li pugui interessar es posi en contacte amb la Regidoria de Cultura o a través de la web, que sigui, per fer un llistat i controlar més o menys la gent que ve.
Per tenir més o menys un escandall.
Un control de la gent que ve.
Aquí està.
Vale? Però... I aleshores vindran especialistes, des de, per exemple, ve el director del Museu d'Arqueologia de Tarragona a parlar-nos dels romans en general a Catalunya, venen gent que ens parlaran del pas del món ibèric al món romà, ve gent que es parlarà de l'evolució de les investigacions, és a dir, són durant el dia 29 6 conferències que la gent podrà preguntar, que jo he insistit molt a tots els especialistes, començant per mi, que amb un company biòleg, el Francesc Xavier, donem la primera, de ser clars, entenedors i d'intentar aportar claretat i no confondre més a la gent.
D'acord.
Cosa que als arqueòlegs es passa a vegades. Sí, que dius, vaig explicar alguna cosa i ho acabes enredant més encara.
D'acord, no? De ser el més planís possible.
Correcte. I a més, després, jo espero que pel dia 29 estigui la publicació.
D'acord.
És a dir, a part de fer un seminari obert al públic per tothom que vulgui, que hi haurà una publicació amb els textos, textos de cadascun d'aquests especialistes i una petita catalogació de peces del vinyet a la part del final. Uh-huh. Això ho estem acabant de fer perquè el dia 29 estigui, això sí que es cobrarà una cosa simbòlica, però perquè tothom que vulgui pugui accedir a aquesta informació per saber com era el seu poble fa 2000 anys.
Uh-huh. Sí que és cert que ha despertat sempre interès a Sitges, al coneixement dels nostres avantpassats.
És que jo crec que és normal, és a dir, des dels nostres avantpassats més propers, com Rossinyol en aquest cas, com un referent, i el fet de Sitges, diguem-ne, que estava orfe d'un passat romà, mm-hmm. que és molt comú a Catalunya, però per sort o per desgràcia, en aquest cas per sort, des dels últims anys diverses intervencions han fet que, bueno, que coses que tenien molt disperses i molt poc clares, com sarcòfag del vinyet, sí. etc., mm-hmm. un munt de troballes disperses, s'han anat lligant d'alguna manera. No? I veiem que, bueno, que tenim gent d'època romana o gent ibèrica romanitzada, per entendre'ns, al casc antic de Sitges, a les Forques, al Busquet, Sant Pere de Ribes, però seria el mateix entorn, al sí, sí. vinyet, i per tant tenim un passat, diguem-ne, d'una cultura molt massiva, molt sòlida, no? Que de fet era lògic, que Sitges, si hi havia Vilanova, si hi havia Castelldefels, si hi havia Torredembarra, Altafulla,
no, que no hagués estat normal.
Sant Boi, Gavà, Castelldefels, o sigui, no era normal que s'haguessin saltat Sitges, Sitges de forma sistemàtica, no? Mm-hmm. Quan a més és un entorn estupendo per viure, no? Llavors, això d'alguna manera ha posat de manifest això, no? I una frase que crec que no sé qui la va dir, que ja som romans fa uns anys, però d'alguna manera això reflecteix també aquesta història.
Mm-hmm. I ho dèiem, entre altres coses, perquè quan a l'època de les excavacions es van fer unes visites
exacte.
comentades que van tenir un èxit absolut.
Clar, és a dir,
a l'espai abans no fos cobert del tot.
No, per això es van fer unes visites que es van publicitar a través vostre,
sí,
a través
de l'Eco. Per això recordem que se'n va fer més d'una davant de l'èxit que
sí,
va tenir.
Sí, sí, jo crec que vaig fer 3 o 4 i fins i tot les excavacions, que eren molt més complicades d'explicar o d'entendre, uh-huh. a l'edifici de l'ascensor també va venir moltíssima gent, perquè vaig estar tot el matí i vaig acabar esgotat d'entrar i sortir dels forats aquells, no? Aleshores, jo crec que, i per això m'interessava fer el seminari, perquè totes aquelles preguntes que la gent tingui de quan van passar per allà a les excavacions i no es van veure uh-huh. en cor de fer coses que, no
que ningú no s'espanti perquè allò dels tenir l'especialista davant a vegades...
No, perquè no. Som gent normal, els arqueòlegs també.
Fa molt bé de dir-ho, en Joan García.
Som gent normal, és a dir...
Es pot preguntar el que sigui, exacte. Perquè es tracta de...
O sigui, que no tinguin pudor de dir, ostres, què pensarà aquest?
Jo del que no sé o del que deixo de ser.
Clar, jo fa molt de temps que dono classes i aleshores, clar, hi ha preguntes i preguntes, però el que ha de fer qui xarra és contemporitzar i donar-li la volta i dir, no, doncs mira, això és d'aquesta manera, tal, no sé què, no sé quantos.
El que sí podem assegurar és que fa gairebé 2.000 anys hi havia uns masovers a prop del vinyet, amb vinyes.
Amb vinyes, amb oliveres, que conreuaven cabres, ovelles, tal, que tenien monedes d'època d'Adrià.
Apa, que deurien donar bon vi aquelles vinyes, eh?
Suposo que sí. El de, de Barcelona cap amunt deien que era molt dolent. Segons les fonts clàssiques. El d'aquí no ho sé.
Segons les fonts, perquè això sí que no es pot tastar, eh?
Segons els romans, que tampoc eren molt especialistes en beure vi, perquè ho barrejaven amb aigua i amb mel i amb altres històries.
Ah, sí?
No? Sí, se'ls barrejava per rebaixar amb aigua o amb mel. Aleshores, doncs, bueno.
Se n'adonen d'això? Ara que hi ha molta gent que ho barreja amb aigua, doncs sempre pot dir, mira, els romans ja ho feien.
Amb aigua, amb cacera, amb Coca-Cola, amb qualsevol excentricitat.
D'acord. La barreja no és nova, tampoc no és nova. No, en època dels romans ja es feia. Aquest dissabte s'inaugura l'exposició. Tenen vostès molt de temps per veure-la, perquè estarà oberta fins al 29 de juny.
Correcte.
Caps de setmana, divendres, dissabtes i diumenges.
Correcte.
A l'Escorxador i, sobretot, 29 de maig, divendres, al Miramar, a partir de les 9 del matí i fins a les 6 de la tarda. No és un continu, eh? Hi ha un intermig, conferències, després estones de repòs, sí. temps per preguntar, definitiva...
Sí, la idea, Vicenç, és aquesta, és a dir, el ponent, en aquest cas,
sí, sí,
parlarà
sí.
uns 35-40 minuts...
I després
es faran dos seguides i després hi haurà una estona perquè la gent pregunti.
Això mateix. Pregunti. Això serà el 29 de maig. Si tenen interès, gratuït, només facin saber-ho a l'Àrea de Cultura per tenir més o menys un escandall de persones que hi seran. Joan García Targa, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
A tots vostès, fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.